Són les 8 del matí. Bon dia des de casa.
Bon dia de màniga llarga a primera hora. Matí amb més sol que ahir, però fred a l'espera de nuvolades i pluja a partir de migdia.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
Avui us expliquem que la corba es va aplanant encara més al Baix Empordà. 12 casos detectats la setmana passada són pocs comparats amb els que hi va haver els dies i les setmanes anteriors, però massa respecte als que n'hi hauria d'haver. A més, dilluns passem a la fase 3, l'última fase abans de la nova normalitat. Tot plegat pot donar una idea que el virus ha desaparegut, i això és una concepció falsa, errònia, que pot provocar moltes morts. Per què? Doncs perquè és indispensable encara mantenir la distància física, dur mascareta quan no es pugui garantir distàncies i rentar-se les mans tot sovint. No ens cansarem de repetir-ho. Si veiem algú que fa molt de temps que no veiem, algú amb qui no convivim, no el podem abraçar. És el que diuen totes les recomanacions sanitàries i és el que hem de fer tothom. No es pot abraçar les persones a qui fa temps que no veus. No es poden donar les mans. S'han de rentar les mans, no donar-les. Rentar-les. Les 8 i pràcticament 2 minuts. Benvinguts a la ràdio de l'Empordà.
Supermatí. De dilluns a divendres de 8 a 9.
El Baix Empordà passaria dilluns a la fase 3 del desconfinament, segons la petició que ha fet la Generalitat. Ara el govern espanyol ho ha d'acceptar. La principal novetat de la fase 3 és que permet ampliar els grups socials fins a 20 persones i permet esdeveniments culturals a l'aire lliure fins a 800 persones. Pedro Ruiz, què tal? Bon dia.
Bon dia.
12 nous casos de coronavirus al Baix Empordà la darrera setmana.
La bona notícia és que la tendència cada vegada va més a la baixa. En les anteriors setmanes hi havia hagut 58 i 31 nous casos, respectivament, de manera que el descens es va consolidant. El balanç total és de 858 casos positius i 5.473 casos sospitosos.
Conseqüència, Eugènia Güell, bon dia.
Bon dia.
L'atenció primària de les àrees bàsiques de salut de la Bisbal, Palafrugell, Palamós i Torroella reobren.
Sí, ho faran amb les visites programades a les consultes dels CAPs i d'alguns consultoris. El retorn es realitzarà en dues fases. Algunes reobren les consultes a partir del 15 de juny i d'altres ja ho han fet des d'ahir. Cal assegurar, això sí, el flux de persones usuàries i evitar aglomeracions i, sobretot, demanen puntualitat.
Però aquest any no es faran dos esdeveniments tradicionals de l'estiu al Baix Empordà.
S'ha hagut de suspendre el Festival de Música de Begú i la Fira d'Indians 2020, que s'havia de fer el juliol, l'agost i el setembre. L'alcaldessa de Begú va anunciar ahir el supermatí de Ràdio Capital i pel que fa als indians va dir que hi ha influït la dificultat per garantir els límits d'aforament i també les distàncies físiques entre els participants.
Gerard Tascats, bon dia.
Bon dia, Dani.
Comencen les obres de la nova estació d'autobusos de la Bisbal d'Empordà.
La nova estació d'autobusos de la Bisbal d'Empordà estarà a prop de la carretera que va cap a Cruïlles i evitarà que passin per les voltes.
I s'espera que estigui llesta la primavera de l'any que ve. Ara comencen les obres i s'espera que estiguin acabades la primavera de l'any que ve. Sandrin Bosnet, bon dia.
Bon dia.
Avui us expliquem una oferta de feina per 10 joves a Palamós.
El Servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Palamós va iniciar el dia 5 de juny un procés de selecció per a 10 joves. Els escollits seran encarregats de fer respectar les mesures de seguretat del Covid-19 a les platges.
I les escoles Bressol de Torroella de Montgrí de l'Estartit van obrir ahir les seves portes.
Sí, les escoles Bressol municipals del Petit Montgrí de Torroella de Montgrí i Maricel de l'Estartit van reprendre ahir la seva activitat amb pocs infants i amb totes les mesures de seguretat necessàries. Això sí, ho van fer sense renunciar a ser atents a les emocions de mainada i poder-li aportar el caliu que necessiten.
I avui aquí al Supermatí us explicarem de què va la campanya En planto a l'Empordà.
L'objectiu és atraure el nombre més gran de visitants a la zona, posicionar l'Empordà com un destí turístic segur, de proximitat i sostenible, i també allargar la temporada més enllà dels mesos d'estiu. Les imatges que acompanyen a la iniciativa es podran veure al web empordà.cat i mostren un patrimoni i un paisatge de l'Empordà que evidencien que les dues comarques tenen molts racons per descobrir.
Agnès Santos, bon dia.
Bon dia.
Palamós tindrà concerts itinerants per la Festa Major que començaran el 23 de juny.
L'Ajuntament de Palamós ha fet públic el programa d'actes de la Festa Major, l'única del Baix Empordà que de moment sembla que es mantindrà. Es durà a terme del 23 al 26 de juny i comptarà amb actes culturals, festius i lúdics gratuïts que s'ubicaran al Parc de l'Arbreda per respectar les mesures sanitàries.
I el Vall-llobrega Futbol Sala està entre els nous finalistes per tenir el millor himne de futbol de Catalunya.
El programa Tot Gira de Catalunya Ràdio durant tota la temporada. Els oients han triat cada mes el millor himne del futbol català entre les propostes del seu col·laborador Jordi Mèlic. Fins al dissabte 13 de juny podran triar el millor de tots.
Més enllà del Baix Empordà, el que us dèiem, Salut proposa que només les regions sanitàries de la Catalunya Central i Girona passin a la fase 3 el proper dia 15 de juny. La resta de regions es mantindrien com estan fins ara, tot i que fons del Departament d'Interior de Salut, de fet, no descarten que Barcelona pugui passar finalment dilluns que ve a la fase 3. Això s'hauria d'anar veient durant aquesta setmana, a veure si els indicadors evolucionen favorablement. Que dilluns que ve la regió sanitària de Barcelona passés a la fase 3 implicaria que segurament ja hi hauria mobilitat entre Barcelona i l'Empordà. La Fiscalia rebaixa la petició de pena per al major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero. Per tant, passa de demanar 11 anys per rebel·lió a 10 per sedició pels fets de l'1 d'octubre. I en tot cas també proposa la condemna per desobediència si el jutge no veu la sedició. La condemna per desobediència no implicaria cap any de presó. I la Fiscalia del Tribunal Suprem ha sumès a la investigació pel cas de suposades comissions en la construcció de l'AVE de la Meca, perquè una de les persones involucrades en els fets és el rei emèrit Joan Carles de Borbó. Les 8 i 7 minuts, moment de la previsió del temps. Albert Aparicio, bon dia.
Hola, bon dia, Dani.
Quin temps més estrany, eh?
Sí, temps estrany, i no sé si has passat fred aquesta nit.
Sí, sí, sí.
Perquè la temperatura ha baixat i força, per exemple, a la Bisbal, 9 graus, Monells, 8 graus de mínima, Castell d'Aro, 11 graus, i Torroella Palafrugell, amb 12 graus de mínima. Temperatures que han estat baixes, més sí, pròpies d'un mes de març o d'abril, podríem dir, i gens pròpies d'un mes de juny, i menys tenint en compte que venim d'un mes de maig que el Servei Meteorològic ha catalogat de càlid o molt càlid, amb una anomalia positiva de més de 2 graus, també aquí al Baix Empordà. De moment, avui continuem parlant d'aquesta situació d'inestabilitat, amb una massa d'aire relativament freda a nivells mitjos i alts de la baixa atmosfera que afavoreix aquest creixement de nuvolades. El cel aquest matí és variable, amb més sol que ahir, però a partir de migdia tornarà a tapar-se, amb pluja que localment pot arribar al Baix Empordà en forma de xàfec tempestuós. En aquest sentit, hi ha activat un avís de perill per part del Servei Meteorològic per intensitat de pluja. La temperatura màxima es recupera un xic, però 23 graus, tampoc és que estiguem parlant de calor. Ahir no van passar de 20 graus, per exemple, a la Bisbal. I el vent de component nord-oest, que girarà cap a oest o sud-oest, a la tarda afeblint-se. Demà, nova jornada de temps inestable, cel variable, amb precipitacions que poden produir-se a partir ja de mig matí.
I
per si t'interessa, sí, la setmana que ve, Dani.
No, aviam, com acabarem la setmana? Vull dir, si dijous o divendres puc anar a la platja.
Doncs la temperatura es recuperarà a partir passat dijous. Dijous serà una jornada encara en què tindrem tempestes o restes de ruixats que arribaran a la comarca. Sembla que divendres, dissabte, diumenge millora una mica, i puja la temperatura, es normalitza la temperatura de cara al cap de setmana. I la setmana que ve ho haurem de seguir, perquè si bé la temperatura sembla que sí que es normalitzarà, pujarà, continuarem amb certa inestabilitat, però això ja ho haurem de seguir.
Ja ho veurem. Molt bé, gràcies, Albert. Fins després.
Adéu, fins ara.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
Imagine Dragons estan d'any sabàtic, però no per això deixen de sonar a Ràdio Capital. Avui us proposem Believer com a cançó del dia. All the words inside my head, I'm fired up and tired of the way that things have been, oh, ooh, the way that things have been, oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea, oh. From a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the... minuts. Ja ho sabeu, si sou un petit comerç, una pime, un restaurant, un bar del Baix Empordà i encara no us heu apuntat a la caixa d'eines, aquest seguit de recursos gratuïts que oferim aquí a Ràdio Capital, entre els quals hi ha una campanya de publicitat gratuïta, ho podeu fer a radiocapital.cat/caixa-d'eines.
Ara que el petit comerç i la petita i mitjana empresa tornen a l'activitat, ens necessiten més que mai. Per això, a Ràdio Capital, posem en marxa la caixa d'eines de Ràdio Capital per al petit comerç de l'Empordà. Un conjunt de campanyes, recursos i serveis gratuïts que posem a l'abast dels comerços i les pimes del Baix Empordà. Volem posar el nostre gra de sorra per ajudar a sortir d'aquesta crisi el més aviat possible. Si tens un negoci al Baix Empordà i vols formar-ne part, entra a radiocapital.cat/caixa-d'eines i inscriu-te a la caixa d'eines de Ràdio Capital. Entre tots, ho farem tot. Ràdio Capital, amb el petit comerç de l'Empordà, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Pals. Caixa d'eines de Ràdio Capital.
Les millors hamburgueses de Palafrugell? El Bar Pi Verd. No són com les que et pots fer a casa. Hi ha combinacions atrevides i delicioses i opcions per tots els gustos. Tant que fins i tot pots escollir tots els ingredients tu mateix. Tot de primera qualitat, clar. També fem unes tapes exquisides, carn a la brasa i disposem de cerveses artesanes. Podeu reservar el 972-3082-00. I també estem a Instagram, @barpivert.
Per fi, l'Hotel Hostalillo de Tamariu torna a obrir divendres 19 de juny. Ja has passat mil vegades per davant i ara toca entrar-hi. A les habitacions t'hi sentiràs com a casa. L'hotel té accés directe a la platja de Tamariu, la cala dels Lleris i està a escassos metres del camí de Ronda. A més, relaxa't a les nostres àmplies terrasses del Bar Mirador i al restaurant Esportió amb extraordinàries vistes a la Costa Brava.
Ja coneixes el restaurant Toc al Mar d'Aiguablava? Ara pots assaborir la nostra cuina a casa teva amb els plats de cinquena gamma de Casa Toc. Et portem els plats cuinats, pasteuritzats i envasats al buit, llestos per escalfar i servir. Els pots guardar fins a 3 mesos a la nevera amb totes les garanties sanitàries. No et perdis els nostres hits com el calamar de potera farcit, el suquet de rap o els peus de porc amb gambes de Palamós. Venen de gust, oi? Doncs fes la comanda a la seva botiga online, casatoc.cat, i ho tindràs a casa per menjar-ho quan vulguis.
Aquesta és una campanya gratuïta de Ràdio Capital en suport al petit comerç de l'Empordà. Si en vols més informació, entra a radiocapital.cat/caixa d'eines.
Un quart de nou del matí. El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya proposa que el Baix Empordà passi dilluns que ve a la fase 3 del desconfinament pel coronavirus. Ara el Ministeri de Sanitat ha d'acceptar aquest canvi de la regió sanitària i també de la Catalunya Central. En canvi, tota l'àrea de Barcelona es quedaria a la fase 2, segons aquesta proposta. Això vol dir que la mobilitat entre regions i l'increment del turisme a la Costa Brava no es produirà almenys fins l'altra setmana, el 22 de juny. Ara bé, el govern català no descarta canviar aquesta petició i durant la setmana demanar que Barcelona també passi a la fase 3. De fet, Ada Colau, l'alcaldessa de Barcelona, deia ahir en una entrevista a BTV que la proposta tindria sentit i que s'està parlant perquè es pugui dur a terme. La proposta la va aprovar ahir a la tarda el Procicat i ara els informes s'han enviat al govern espanyol, que dijous o divendres en dirà la seva. Repassem ara de seguida què implica passar a la fase 3. Quins canvis hi ha respecte a les fases anteriors? I ho fem amb en Martí Seguer i amb en Marc Clapés.
Ja no hi ha franges horàries per sortir al carrer, limitades a les persones més grans de 70 anys. Per tant, la mobilitat és lliure dins la regió sanitària. Les terrasses de bars i restaurants poden estar al 75% d'ocupació, a la barra interior fins al 50%. Per tant, es pot tornar a servir a la barra, però sense tamborets.
Les zones comunes d'hotels i allotjaments turístics poden tenir les zones comunes obertes amb una ocupació del 50%. Hi poden haver activitats de fins a 20 persones i congressos de fins a 80. Les trobades socials al carrer, terrasses o domicilis poden ser de fins a 20 persones.
Poden obrir discoteques i bars d'oci nocturn amb un 30% de l'aforament, però no s'hi pot ballar.
Als teatres, cinemes i auditoris hi poden haver la meitat de seients preassignats. En els espais exteriors hi poden haver 800 persones en actes culturals i en espais interiors 80.
Els museus poden entrar grups de fins a 20 persones i les biblioteques poden acollir fins a la meitat de l'aforament. També s'hi poden fer activitats.
Es permeten les activitats en grup de fins a 30 persones en espais naturals.
Podem anar al gimnàs i equipaments esportius sense cita prèvia.
Es poden fer casals, ludoteques i espais per nens i joves amb un 30% de l'aforament i un màxim de 80 persones en l'espai tancat i 200 a l'espai lliure. Les activitats en grup hauran de ser d'un màxim de 10 persones.
Els casaments poden tenir 150 persones a l'aire lliure i 75 en espais tancats.
Es poden fer misses i celebracions d'esglésies amb un 75% de l'aforament.
I bones notícies, la tendència del coronavirus es va confirmant també a la comarca del Baix Empordà. I és que la darrera setmana es van notificar 12 nous casos positius.
El balanç ara és de 858 positius i 5.473 casos sospitosos, dels quals 311 són d'aquesta última setmana. Precisament en les dues setmanes anteriors, a la de l'1 de juny, va haver-hi 58 i 31 casos, respectivament, de manera que la tendència a la baixa es consolida. Aquests 12 nou diagnosticats s'han detectat a Sant Feliu de Guíxols, Calonge i Sant Antoni, Castell, Platja d'Aro i la Bisbal d'Empordà, on hi ha hagut dos positius a cadascun d'aquests municipis, Palafrugell, Palamós, Torrella de Montgrí i Begur, on hi ha
hagut un únic positiu. La resta de municipis de la comarca no han tingut cap cas nou aquesta setmana. Dels 311 casos sospitosos, més de la meitat s'han registrat a Palafrugell, 60, Palamós, 58 i Sant Feliu de Guíxols, 49. En tot cas, convé recordar que aquests casos són classificats com a tal pel personal sanitari quan es presenta algun símptoma, però bona part d'aquests no acaben sent positius. D'altra banda, el balanç per municipis manté a Palafrugell com a localitat amb més casos, 213, seguida de Palamós, 199, Sant Feliu de Guíxols, 126, Calonge i Sant Antoni, 66 i, finalment, Castellplatja d'Aro, amb 56. En canvi, hi ha 8 municipis del Baix Empordà que no han tingut cap cas de Covid-19, que són Fuixà, Ultramort, Serra de Daró, Gualta, La Tallada d'Empordà, Fontanilles, Garrigoles i Torrent. Per cert, aquests tres últims pobles tampoc han tingut cap cas sospitós.
I aquesta tendència positiva fa que reobri l'atenció primària. I és que l'atenció primària de les àrees bàsiques de salut de la Bisbal, de Palafrugell, de Palamós i de Torroella es va preparant per un retorn progressiu a la normalitat amb la reobertura de les visites que estaven programades als CAPs, als centres d'atenció primària i alguns consultoris. El retorn es fa en dues fases, alguns centres ja van reobrir ahir i altres ho faran a partir del 15 de juny.
Per fer-ho cal assegurar el flux de persones usuàries i evitar aglomeracions i, per tant, situacions de risc per possibles contagis. I també, doncs, és imprescindible la puntualitat per evitar esperes innecessàries. Ens ho explica Esther Vilert, directora d'Atenció Primària als Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà.
Aleshores, el que hem fet és incrementar el nombre de visites no presencials, que són les telefòniques, i reduir les presencials. Però al final, al llarg de tota la franja horària, s'atenen el mateix nombre de pacients, que són entre 25 i 30 aproximadament, no? El que passa que, és el que he dit, la majoria són visites telefòniques.
Ara, doncs, cada professional atén entre 12 i 15 visites al dia pel que fa als metges i unes quantes menys pel que fa a les infermeres o als infermers. En aquest retorn, moltes de les visites programades es continuaran realitzant, com dèiem, amb visites telefòniques, ja que així s'eviten desplaçaments, esperes i contagis innecessaris. Les cites programades es rebran per avís a l'aplicació dels Serveis de Salut Integrat del Baix Empordà o bé per SMS. Per tant, tot el que hi havia abans del coronavirus, doncs s'haurà de reprogramar, però des de cada centre ja es posaran directament en contacte amb els pacients. I recordem que durant cada visita caldrà mantenir les mesures de prevenció i d'autoprotecció. Per tant, no es podrà venir acompanyat, excepte els menors i les persones amb dependència, i s'haurà de portar sempre la mascareta posada, rentar-se les mans i mantenir els 2 metres de distància.
I com podem programar la visita?
Abans d'anar-hi cal trucar primer per programar la visita. Es pot fer al telèfon 972 60 92 22 de 8 a 3 del migdia, de dilluns a divendres o bé fins a les 8 del vespre a cada CAP. Una vegada els professionals parlin amb els pacients, decidiran si la visita ha de ser presencial o no, o si és urgent i cal passar directament a un professional. A partir d'ahir ja està obert a la Bisbal d'Empordà el CAP de 8 del matí a 8 del vespre per visites programades i 24 hores de cada dia per urgències. I també dels consultoris de Vullpellac i Cursà també estan oberts de dilluns a divendres de 9 del matí a 11. També, pel que fa a Torroella de Montgrí, el CAP està obert també amb els mateixos horaris de 8 a 8, de 8 del matí a 8 del vespre i les 24 hores per urgències, i també dels consultoris de l'Estartit, Gualta, Serra de Daró, Verges, Jafre i la Tallada d'Empordà també estan en el mateix horari d'abans de la Covid-19, i de Gualta de 11:30 a 1:30 del migdia només els dimarts. I aleshores, això ja està obert, però a partir del dia 15 de juny obren també a Palafrugell el CAP, també amb el mateix horari, i els consultoris de Begur i Pals amb l'horari d'abans de la Covid-19. I pel que fa a Palamós, també obrirà, com dèiem, a partir del dia 15 de juny, amb el mateix horari de 8 del matí a 8 del vespre, per visites programades i urgències de dilluns a divendres. I a partir d'aquest cap de setmana, el CAP tornarà a estar tancat durant els dissabtes i els diumenges. I del consultori de Sant Antoni de Calonge obrirà de dilluns a dijous de 8 del matí a 8 del vespre i divendres de 8 del matí a 2 del migdia. I els que encara s'han d'obrir s'aniran obrint de forma progressiva.
I mala notícia, aquest any no es faran dos esdeveniments tradicionals de l'estiu del Baix Empordà. S'ha hagut de suspendre el Festival de Música de Begur i la Fira d'Indians 2020, que s'havien de fer aquests mesos d'estiu.
L'alcaldessa de Begur ho va anunciar ahir al supermatí de Ràdio Capital. Pel que fa als indians, hi ha influït la dificultat per garantir els límits d'aforament i també les distàncies físiques.
Ja vam també intentar veure si li podíem donar una volta de fer un format diferent, però al final acaba sent un risc, creiem, innecessari i sobretot, bueno, jo crec que la prudència i el sentit comú ha de prevaldre per sobre de les ganes que puguin haver-hi de muntar, doncs, bueno, bé, més greu ens sap a nosaltres no muntar aquests esdeveniments que el municipi està acostumat a poder regaudir.
En el cas del Festival de Música, si s'hagués limitat l'aforament, hauria implicat menys ingressos i reduir la quantitat dels artistes participants, cosa que s'ha considerat inviable.
Sí, però les mesures que t'obliguen a tenir, i amb el, hi havia un nivell de concert de força alt, no baixaran el nivell i a més has de baixar l'aforament moltíssim. Per tant, amb un aforament molt més baix, baixar nivell, aquest any precisament el Festival de Música va anar a concurs.
Sí que es faran, en canvi, activitats de petit format com concerts d'havaneres.
Mantenim les havaneres, això sí que les farem. Les havaneres els pots acotar, l'aforament en un espai tancat, en un espai... Vull dir, aquestes petites cosetes intentarem que puguin ser perquè, per el que comporta molta i molta gent, això sí, perquè és incontrolable després.
Doncs sí, efectivament és incontrolable. I a la Bisbal comencen unes obres d'una infraestructura molt esperada. Han començat els treballs previs per començar l'obra de la nova estació d'autobusos de la Bisbal d'Empordà, que costaran total les obres 1 milió d'euros a càrrec del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat.
La nova estació d'autobusos estarà a la carretera Girona 664, a l'altura del carrer del Doctor Robert, a prop del Cap Doctora Casaponsa de la Bisbal d'Empordà. Es preveu que les obres durin uns 6 mesos. L'objectiu de l'actuació és dotar la Bisbal d'Empordà d'unes instal·lacions adients per a la parada i l'estacionament del transport públic col·lectiu per carretera, així com facilitar espais i serveis que garanteixin la comoditat i el confort dels viatgers en les esperes, com han assegurat des de l'Ajuntament de la Bisbal. La nova instal·lació es construirà a l'inici de la carretera de Cruïlles, ocuparà uns 3.000 metres quadrats i hi haurà una gran marquesina, 4 andanes i un edifici amb servei. Fora hi haurà un aparcament de cotxes.
Aquest punt per la parada és un punt clau, és així, no, Gerard?
Així és, per això el punt s'ha escollit, perquè està ben connectat amb la carretera Girona 644 cap a Cruïlles i amb la carretera 66 amb la resta de la comarca. Aquest punt es troba a les rondes del municipi i farà que els autobusos no hagin de passar pel centre de la Bisbal, generant unes grans aglomeracions a l'avinguda de les Voltes. Actualment els serveis d'autobusos que tenen parada a la Bisbal d'Empordà són Girona, Palafrugell i Palamós, la línia que va des de la Bisbal fins a Figueres o la línia que passa a Begur, la Bisbal Girona o la Bisbal Monells Girona. Aquestes línies generen en total més de 40 busos i unes 400 persones usuàries diàriament.
Avui us informem d'una notícia que us pot interessar, una oferta de llocs, de 10 llocs de feina per joves a Palamós per fer d'informadors aquest estiu.
Sí, el Servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Palamós va iniciar el dia 5 de juny un procés de selecció per a 10 joves. L'objectiu és formar la Brigada Jove Estiu 2020 a les platges palamosines per informar de les mesures de seguretat del Covid-19 i vigilar perquè es respectin. Els joves han de tenir entre 18 i 29 anys i posseir un bon coneixement del català i del castellà. Cal que tinguin capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques i que no estiguin inhabilitats per a càrrecs públics.
I en tot cas, quin tipus de contracte s'ofereix?
Pel que fa al contracte, serà de jornada completa de l'1 de juliol fins al 31 d'agost i hi haurà torns de dilluns a diumenge. El salari és de 1.300 euros bruts i hi haurà 4 de vacances més un dia d'assumpte propi. als interessats en duplir el model distància i enviar-lo al correu electrònic ocupació@palomos.cat. Haig de tenir el currículum, una carta de presentació i còpia del DNI o del NIE. Cal recalcar que la data límit de presentació és el 10 de juny.
Les escoles Bressol de Torroella de Montgrí de l'Estartit van reobrir ahir.
Així és, les escoles Bressol municipals al Petit Montgrí de Torroella i Maricel de l'Estartit van reprendre ahir la seva activitat amb pocs infants i amb totes les mesures de seguretat necessàries. Això sí, ho van fer sense renunciar a ser atents a les emocions de la mainada i poder-li aportar el caliu que necessiten. Tot i el context actual complicat, la cooperativa Suara, que gestiona els dos centres, no vol renunciar a oferir el seu programa educatiu, el qual consisteix, entre altres coses, a acollir i atendre les emocions dels infants. Per això, el contacte físic és important i, per tant, han demanat permís a les famílies de poder agafar els infants a coll, a la falda o de la mà. Volen, d'aquesta manera, evitar situacions d'infants aïllats i que no es poden moure sense seguir unes marques al terra.
I quants infants hi han anat?
Mira, Dani, dels 110 infants habituals al centre, el Petit Montgrí en va acollir 20 distribuïts en 4 grups. Per la seva banda, Maricel en va rebre 12 en 3 grups. Els nens i nenes seran atesos per educadors i la directora de cada escola. Cada grup conviurà a la seva aula i els espais comuns es podran utilitzar amb les mesures de seguretat i neteja requerides, sempre i quan no hi coincideixin els diversos grups. D'altra banda, amb dues escoles han establert uns horaris d'entrada i sortida, de manera que els grups no topessin. Les famílies no podran accedir al centre i seran l'educadora de referència de les persones de suport que rebran els infants. Ara bé, seguint les directrius del Departament d'Educació i el Procicat, les escoles posen a disposició de les famílies un pla d'obertura en el qual informen amb tots els detalls de la distribució dels espais, de les mesures de protecció, prevenció i higiene, així com la planificació de les activitats. Pel que fa al seguiment dels infants, es pot fer telemàticament, en grup o individualment.
Caixa d'Eines de Ràdio Capital, per al petit comerç de l'Empordà.
Envoltat d'algunes de les platges més belles de la Costa Brava, l'Apart Hotel Comtat Sant Jordi és un lloc excepcional per descansar i passar unes vacances o cap de setmana, ja sigui en parella o en família, en apartaments totalment equipats. Està a 900 metres del centre de Platja d'Aro, en un entorn privilegiat apartat del bullici i a un pas de la cala de la Belladona i del conegut Camí de Ronda. Els apartaments estan totalment equipats. Ja hem obert. T'esperem a l'Apart Hotel Comtat Sant Jordi.
Mobles Ter, més de 50 anys al servei dels nostres clients. Tenim tot tipus de mobiliari. Treballem amb marques reconegudes que ens donen un gran ventall de possibilitats i preus per renovar la llar. Som especialistes en matalassos, somiers, sofàs, mobiliari juvenil, menjadors i complements. Mobles Ter, Grup Mac Mobles. Treball i compromís al servei del client. Truca'ns al 972 75 83 17 o vine a veure'ns a l'Avinguda Lluís Companys 23 de Torroella.
Ets un apassionat del windsurf? Aquest estiu t'esperem a Windsurf Pals. Podràs gaudir també de surf, catamarà, paddle surf, kayak i bici a la platja del Grau de Pals. A Windsurf Pals fem cursos, lloguers o campus d'estiu pels més petits i a la nostra botiga trobaràs les millors marques de material esportiu, biquinis i banyadors. Ho trobaràs tot al nostre web windsurfpals.net. Windsurf Pals, Avinguda Arenals de Mar 1 de Pals.
Si tens un negoci o una pime al Baix Empordà, entra a radiocapital.cat/caixa-d'eines i inscriu-te gratuïtament a la Caixa d'Eines de Ràdio Capital.
Passen 3 minuts de 8:45 del matí. Avui al Supermatí ens volem fixar en com ha afectat la crisi del coronavirus a una activitat essencial també a casa nostra, a la Costa Brava. Concretament, n'hi ha moltíssima a l'Estartit, però també en altres punts de casa nostra. Estem parlant del submarinisme. Volem veure si, volem saber si els centres d'immersió ja han obert i com ho faran, quines mesures de seguretat han hagut d'aplicar. En parlem amb en Ramon Siliceo, que és portaveu dels centres d'immersió de submarinisme de l'Estartit. Què tal? Bon dia.
Bon dia, bon dia.
Com esteu? Com us ha canviat la forma de treballar aquesta crisi sanitària?
Bé, ens ha canviat força, ens ha canviat la vida a tots, no?
Sí, això sí.
I a nosaltres també.
I quins canvis s'hauran d'aplicar en els centres d'immersió a partir d'ara?
Bé, nosaltres... A l'Estartit, per exemple, estem, tenim les embarcacions matriculades en llista segona. Això té una afectació directa del Ministeri de Foment. Possiblement no haguem de reduir la quantitat de gent a bord, però sí, evidentment, mascaretes, el gel hidroalcohòlic, i a més tota una sèrie de procediments a l'hora d'acabar-se de vestir a bordo, preparar l'equip, perquè no hi ha d'haver contacte entre els equips d'unes persones i de les altres, i també a l'hora de tirar-se a l'aigua i tornar a recollir els submarinistes a bord. Tot això té uns procediments que, evidentment, faran més feixuga la nostra tasca. No? A part de que, abans de que entri tothom a bordo, doncs s'ha de, diguem-ne, netejar, s'ha de desinfectar la barca i això comporta, doncs clar, més procediments.
Tot més lent, no? Tot el que es feia abans en un pas, potser ara en calen tres.
Sí, estem... Possiblement haurem de canviar inclús horaris per poder acomodar-nos a tot això. En fi, a veure, tampoc, com diria jo, ens hem d'adaptar. Vull dir, no queda més que adaptar-se i fer uns procediments diferents, és evident.
En tot cas, ara vosaltres ja esteu oberts, ja podeu fer la vostra activitat segons les fases?
Bueno, ens van, sí, o sigui, estem autoritzats pel Ministeri també, doncs, a poder navegar i poder fer immersió. El que passa és que l'Estartit encara penso que, no sé si, el diumenge passat va sortir un centre de manera testimonial, alguns estem pensant entre el cap de setmana del 20 o ja començar el 27. De fet, la majoria obrirà el dia 1 de juliol.
Val, o sigui, de moment no hi ha res obert per fer immersió, per fer submarinisme a les Medes.
No. Ja t'ho dic, pràcticament no hi ha ningú. És que estem, a veure, abans de començar, és evident, estem fent els plans de contingència, hem d'entrenar el personal amb riscos laborals, hem d'aplicar les mesures també doncs els nostres centres de busseig, en fi, és un procediment, no és no sé, com, és igual, algun tipus de negoci que es pugui obrir ràpidament, no, nosaltres necessitem més temps per aplicar les mesures. Llavors, entre el 27 de juny i primers de juliol és quan més o menys tothom començarà a treballar.
Habitualment, no sé, ja devíeu tenir obert un any normal?
Sí, sobre... Pràcticament abans de Setmana Santa, una setmana abans, estem oberts. Sí. Nosaltres, a l'Estartit, per exemple, els mesos de maig i juny, concentra pràcticament el 40% del negoci de tota la temporada.
I, en tot cas, clar, aquesta reducció, vull dir, teniu calculat les pèrdues que us provocaran haver trigat 3 mesos més sense obrir?
No, encara no. Estem avaluant perquè hi ha molts variables, però ja t'he dit que el 40% de tot el que es fa, del que es factura en una temporada, és a dir, nosaltres a l'Estartit tenim molt de turisme internacional, francès, però belga, holandès, i tot aquest tipus de bussejador sol venir molt aviat a la temporada. Són grups concertats... i això implica, doncs, això, al voltant del 40% de tota la facturació que perdrem aquest any, només dels mesos de maig i juny. Després haurem de veure juliol, agost, setembre, quin tipus de turisme o de turisme subaquàtic tenim, és a dir, la quantitat de gent que pugui estar convençuda de que l'activitat és totalment segura, no?
Exacte, aquest és el factor que afectarà més, crec jo, a tots els sectors, que és la percepció de seguretat, no?
És evident que nosaltres tenim una gran... A veure, el sector subaquàtic a l'Estartit té molt de pes al nivell de diguem-ne, producte interior brut de l'Estartit o de Torroella, i nosaltres hem de demostrar, evidentment, el sector subaquàtic que estem preparats per fer front a una imatge de tranquil·litat i de seguretat amb les activitats en general i del busseig en particular, no? I és evident, a cada moment haurem d'estar amatents, atents als procediments que estem fent, i això el nostre personal té molt a veure, no? S'ha de conscienciar bé que no només és la seguretat del client, sinó la pròpia seguretat laboral del treballador.
No sé si vosaltres esteu afectats per aquesta, això que es pot, que podran fer els ajuntaments de reduir la temporada turística per reduir les taxes d'ocupació d'espais de platja, de zona costanera. No sé si a vosaltres us afecta o quines peticions feu a les administracions per una mica fer més suportable aquesta crisi econòmica.
Bé, no ens afecta. Nosaltres depenem directament de Ports de la Generalitat. Ports de la Generalitat sí que ens ha reduït els mesos d'estat d'alarma, ens ha reduït la taxa que paguem. I, bueno, cadascú de nosaltres ha hagut de negociar amb els locals, amb els lloguers, o sigui, amb el cost dels lloguers i tal. No tenim cap més, no hem tingut cap més ajuda de res, ni nosaltres ni els treballadors. També t'he de dir que la gran majoria de treballadors encara no ha cobrat els ERTEs des del 13 de març, estem a dia 9 de juny. A nivell d'ajudes no han tingut unes ni ajudes ni del govern, ni de la Generalitat, ni de l'Ajuntament, més que aquesta rebaixa de dos mesos i pico de les taxes portuàries.
En tot cas, quan pugueu reobrir, teniu constància que tots els centres d'immersió ho podran fer o hi haurà alguns que es quedaran enrere?
Jo, a mi em consta que tots els centres de l'Estartit obrirem. La majoria ha hagut de demanar també uns ICOs per poder fer front amb aquests mesos de... bueno, i les despeses que se'ns venen a sobre durant el mes de juliol, i que juliol serà un mes molt difícil, però em consta que sí. Els centres de busseig de l'Estartit estan molt arrelats, la majoria o tots pràcticament són gent que fa molts anys, 30, 40 anys que viuen a l'Estartit, que són de l'Estartit i se senten no només integrats, sinó que realment tenim l'esperit, tenim la idea de que participem molt amb el territori, que volem col·laborar amb superar tot això a nivell poble.
Doncs esperem que sigui possible. Moltes gràcies per passar avui pel Supermatí. Ah, per cert, mira, us faré una pregunta. No sé si me la sabrà respondre, si heu sortit a bussejar o si algú del vostre centre... pot ser que aquest any estigui havent moltes meduses?
Bueno, és bona pregunta. A nosaltres, o sigui, amb la immersió no ens afecta molt.
Val.
Com que diguem-ne que operem una mica més dintre de lo que és el mar, separat de les platges, no ens afecten gaire les meduses. Sí que ho he sentit parlar a nivell platja, però clar, a nosaltres, com que no ens afecta, doncs és una cosa que no, al final no li prestem tanta atenció, no? com activitats que es puguin fer a la platja.
Val. És que realment hi ha la percepció, i bueno, és un fet que estan a haver moltes maduros, espero que ja marxin quan faci més bon temps.
També podria ser una qüestió del bon temps, diguem-ne, de la calor que ha fet durant el mes de maig. Sí, i bueno, a veure, les meduses també responen a corrents i a altres coses, però la temperatura també afecta, no?
Bueno, la temperatura,
possiblement tingui
la temperatura
tot a veure.
Del mar a l'Estartit, en Josep Pasqual ja ho deia, està 2,5 graus per sobre de la mitjana històrica. Vull dir que...
Clar, i clar, a nivell de platja, com que a més tenim una platja molt poc fonda i molt llarga, clar, és possible que allà sí hi hagi una acumulació de meduses, sí.
Doncs Ramon Siliceo, portaveu dels centres d'immersió de submarinisme de l'Estartit, gràcies per passar avui pel Supermatí.
Gràcies a vosaltres per escoltar-nos.
Seguim repassant l'actualitat aquí al Baix Empordà, explicant-vos com serà la Festa Major de Palamós. Destacat que hi haurà espectacles, concerts itinerants. Una festa major que comença el 23 de juny.
L'Ajuntament de Palamós ha fet públic el programa d'actes de la festa major, l'única del Baix Empordà, que de moment sembla que es mantindrà. Es durà a terme del 23 al 26 de juny i comptarà amb actes culturals, festius i lúdics gratuïts ubicats al Parc de l'Arbreda, a l'aire lliure amb un aforament limitat i garantint les mesures de seguretat sanitària. La festa s'iniciarà el 23 de juny amb un espectacle de màgia i el pregó d'inici dels actes, que enguany serà càrrec de la palamosina Dolors Martos. Els actes programats només es podrà accedir mitjançant entrada, que serà totalment gratuïta, permetent a l'organització tenir un control de l'aforament màxim amb tot el públic assegut i poder garantir així la distància de 2 metres entre les cadires. Les entrades per assistir als espectacles es podran adquirir a partir del 15 de juny mitjançant el web lagorga.cat. Cada persona podrà adquirir-ne com a màxim un sol pack d'una, dues o fins a 4 entrades seguint la disposició de les cadires que hi haurà al parc. Les persones sense accés a les tecnologies tindran a la seva disposició un servei d'atenció telefònica per la reserva de localitats que tindrà lloc els dies 15, 16 i 17 de juny de 10 a 1 del migdia, mitjançant el telèfon 972 602 330.
I Agnès, explica'ns com seran aquests espectacles itinerants.
Doncs sí, el dia 23 de juny l'activitat seguirà a partir de les 10 amb la realització d'espectacles itinerants que portaran la festa als carrers del municipi. En aquest cas, i damunt d'una de les carrosses utilitzades pel carnaval, es programarà un concert de revetlla itinerant a càrrec del grup Coi els Montgrons. El dia central de la festa, per Sant Joan, l'activitat començarà a les 10 amb una jornada de portes obertes al Museu de la Pesca, que s'allargarà tot el dia, i a les 12 tindrem la tradicional missa solemne de l'església de Palamós. També hi haurà un espectacle familiar i la cop als Montgrins. El 25 de juny el parc acollirà 2 propostes més, un espectacle de circ pensat per als més menuts i més tard tindrà lloc el concert Barbershop, que durà a terme el grup Metropolitan. Entre aquestes 2 propostes s'afegirà la música itinerant amb la participació del DJ palamusí Dani Oms. Els actes centrals de la festa es tancaran el divendres 26 a l'Arbreda, que serà l'escenari del concert que realitzarà el trio format per Neus Mar, Nito Figueres i Enric Canadà. I a partir de les 10 i fins a la mitjanit, els carrers de Palamós seran els protagonistes del concert itinerant que durà a terme la formació The Covers. Les activitats festives es tancaran el 27 amb un concert de gospel que tindrà lloc a les 8 també a l'Arbreda, a càrrec de la formació Palamós Gospel Cor.
Només hi ha un lloc on la natura dialogarà amb tu i el tens a prop. Et dirà: benvingut, vols passejar? Vols sentir? Vols oblidar? Les petites coses seran gegants, els colors vius, els dies es faran curts amb ganes d'un altre dia.
I això que sentiu de fons és el vídeo d'una nova campanya aquest que han impulsat els Consells Comarcals del Baix Empordà, l'Alt Empordà també, conjuntament amb l'Associació Alt Empordà Turisme i la Comissió Turística del Baix Empordà, per incentivar el turisme de proximitat a la Costa Brava en un concret context de crisi sanitària on hi ha molta limitació de mobilitat. I clar, el sector turístic s'ha vist fortament afectat per la crisi econòmica.
Només hi ha un lloc. I ara, tu què li dius a l'Empordà? Jo em planto a l'Empordà.
Eugènia Güell, explica'ns quin és l'objectiu d'aquesta campanya.
L'objectiu d'aquesta campanya, que s'allargarà fins a finals de juliol, és atraure el nombre més gran de visitants a la zona, posicionar l'Empordà com un destí turístic segur, de proximitat i sostenible, i també intentar allargar la temporada més enllà dels mesos d'estiu. Les imatges que acompanyen a la iniciativa, que es pot veure al web empordà.cat o també a l'enllaç del nostre web a Ràdio Capital, mostren el patrimoni i el paisatge de l'Empordà, evidenciant que les 2 comarques, l'Alt i el Baix, tenen molts racons per descobrir pel visitant. La difusió en múltiples suports es farà a tot Catalunya, al sud de França, potenciant també tant a mitjans de comunicació tradicional, premsa, ràdio, televisió, com a mitjans digitals i xarxes socials. La creativitat de la iniciativa ha estat ideada per la productora visual 13, que destaca que s'ha buscat localitzacions que poguessin representar la infinitat de racons de pau, tranquil·litat, singularitat i llibertat que té l'Empordà. De fet, si veieu el vídeo veureu que és realment molt bonic.
Sí, perquè de fet, clar, és que el vídeo s'ha fet íntegrament durant les setmanes de confinament i totes les imatges estan rodades amb dron.
Exacte, s'ha volgut captar des de l'aire l'amalgama de colors, textures, experiències pròpies de l'Empordà i es pretén doncs que l'espectador senti amb el seu propi cos el que se sent quan ve a l'Empordà, que és una experiència neuronal que no s'oblida. Es tracta més d'una campanya ideada per un públic que coneix l'Empordà, el té a prop i pot desplaçar-s'hi en vehicle particular. D'aquesta idea va sorgir doncs el lema de la campanya, que és "Jo em planto a l'Empordà". Així doncs és una acció promocional optimista que posa l'accent a la natura i el patrimoni, una iniciativa que arriba per fer front a una situació que ha impactat en més mesura el sector turístic, que es va paralitzar totalment per la crisi de la Covid-19. D'altra banda, la situació de tancament de la frontera també incrementa la incertesa de no saber a partir de quan es podrà comptar amb visitants estrangers, que són claus per la recuperació de l'activitat del sector.
I uns altres ambaixadors de l'Empordà és el Vall-llobrega Futbol Sala, que estan entre els nou finalistes per ser el millor himne de futbol de Catalunya.
El Vall-llobrega Club Futbol Sala ha quedat entre els nou finalistes del millor himne de futbol de la temporada 2019-2020 de Catalunya Ràdio. El programa Tot Gira de l'emissora durant tota la temporada, els oients han triat cada mes el millor himne del futbol català entre les propostes del seu col·laborador Jordi Mèlic. El mes de desembre l'equip del municipi Baix Empordanès va ser-ne el guanyador. Fins al dissabte 13 de juny a les 4 de la tarda els oients podran triar el millor de tots i poden votar fins a un cop cada dia. L'equip de Vall-llobrega és el primer cop que es presenta aquest concurs, però segons el president del club, Xavier Ferrarons, és positiu per donar-lo a conèixer.
El club en aquests moments ja portem 6 anys competint, la temporada que ara començarem a la sèptima, i Berlín es va fer doncs, com portàvem 3 anys o 6, i bueno, com vam saber que hi havia aquest concurs, doncs el vam presentar.
A més, Ferrarons ha obert les portes a tot el jovent que tingui interès a conèixer el futbol sala, que segons diu a la comarca hi ha pocs seguidors, i ha avançat que han creat un equip femení.
Tenim les portes obertes a tot el jovent que vulgui conèixer el futbol sala. Aquí la comarca, doncs, per desgràcia, es coneix poc, hi ha poc futbol sala, i que, bueno, que aquest any tindrem la novetat de que farem un equip femení juvenil i estem buscant noies per tal de completar l'equip, noies nascudes entre el 2002 i el 2007.
Nou minuts i arribarem a les 9 del matí, moment del comentari que avui ens envia la Carme Fenoll.
Llibreries en primera línia. Aquest dissabte vaig poder fer una excursió llargament en Alada, un petit tour per les meves llibreries habituals. Ben acompanyada per una filla adolescent i lletra ferida, vaig fer una primera escapada post-confinament fins a la llibreria Cucut. Pel camí, oh meravella, vam gaudir dels arrossars que ens emmirallaven un cel primaveral espectacular. Al Cucut no érem les úniques clientes emmascarades i, malgrat que no vam poder reprimir l'abraçada, la Teresa Calabús ens explicava com ha pencat per poder mantenir una llibreria insígnia de la nostra comarca. Després de fer les respectives compres de llibres, vam pujar de nou al cotxe i vam enfilar cap a l'escala, flanquejades per unes pomeres fantàstiques que proveeixen els nostres mercats. Havia vist divendres a Twitter que la Gemma Garcia, llibretera de Vitela, havia obert una llibreria a prop del mar, però la veritat va superar la previsió i van procedir a entrar bocabadades a la que no dubto anomenar la llibreria amb millors vistes del món mundial. La nova Vitela de l'Escala es troba a escassos metres de l'aigua, en l'antic local de la Caixa, que, com bé sabut, tenia bona mà en trobar locals. Diria que la Gemma i companyia esperen també que ens hi deixem els estalvis, però en el meu cas segur que ho faig de més bon grat que en una entitat bancària. El fons de la nova Vitela és excepcional, molt ben triat, i ja el dia de totes hi ha el dia de totes les novetats. Es nota que la llibretera editora domina molt bé el mercat. M'anuncia una bona notícia pels palafrugellencs i fills adoptius. La nova vitela Palafrugell espera obrir a final d'aquest mes o a principi de l'altre. Visitem les llibreries, sabem de l'obertura de nous establiments i fins i tot del cinema de Torroella. I mica en mica recuperem els nostres bons costums. Seguim.
Doncs sí, molt bona notícia, que ja reobri la vitela a Palafrugell, i aquesta recomanació de la nova vitela de l'Escala me l'apunto perquè hi hem d'anar.
Les principals notícies del Baix Empordà al minut a radiocapital.cat.
8:53, moment de parlar de tecnologia i d'oci digital, i ho fem com cada dimecres, com cada dimarts, amb en Josep Lluís Vidal, si el tenim llest. Hola, Josep Lluís, bon dia.
Bon dia, que em vas agafar una mica desprevingut, eh?
Sí. Doncs mira, ja està, ja hi som, ja toca parlar de tecnologia. Com estàs, abans que res, com estàs?
Bé, però, ostres, amb tanta pluja així intermitent...
Molesta molt. No, que plogui, sí, o perquè, que no plogui?
Clar, ostres, però ara dius, mira, fa sol, podria anar a córrer, podria anar a fer un passeig... O... No, vinga, va, ala. Quan tens previst sortir, el xàfec. És a dir, de Murphy, eh?
Doncs... Sí. Escolta, aviam, titulars d'avui. Aquest m'ha fet molta gràcia. Espanya és on més rebem, on més spam rebem.
Sí. Mira, és que mira que podem liderar coses, però aquesta és una que crida especialment l'atenció. Això ha estat durant el primer trimestre d'aquest 2020. Són dades que ha donat a conèixer la firma de seguretat informàtica Kaspersky. Coneixeu Kaspersky, l'antivirus?
No, però vaja.
És un antivirus, bueno, no és un antivirus. L'antivirus és una de les solucions que té aquesta empresa, no? I fan estudis i fan estadístiques i aquestes coses, i bé, doncs una de les conclusions de l'estudi que fan trimestralment ha conclòs això, no? Que l'estat espanyol ha sigut el lloc de tot el món on més spam s'ha rebut durant el primer trimestre d'aquest 2020.
Molt bé.
Vinga, va. Som uns campions. Aquest estudi fa altres consideracions, o té altres consideracions, com per exemple quins són els països que més spam emeten, o sigui, quins són els emissors d'spam. I aquí no saps qui encapçala aquest rànquing.
Emissors d'spam?
Emissors d'spam.
Espanya?
Home, no. Però no estem gaire lluny, eh? O sigui, no estem en el top 10, però vaja, que por ahí. No, és Rússia el primer. Rússia és el primer país, amb, si no recordo malament, ara les xifres no les tinc al davant del tot, però són un 20% de tot l'spam mundial, surt de Rússia.
Sí, va, fort, això, de Rússia fins a Espanya, directament.
Sí, aquí ens ho mengem tot. I després Estats Units, també és el segon país del món emissor d'espam. Bé, al final, tampoc és... Sí que és veritat que aquesta notícia és una mica cridanera, no? En el sentit de que, bé, doncs mira, som el país que o el territori del món que més spam rebem de tot el món. Tampoc ha estat així amb trimestres consecutius ni d'una manera continuada, no? Però, home, sí que crida l'atenció una mica el fet de que sigui d'una manera tan clara, no? I que només hi hagi per sota d'uns altres països, com per exemple Alemanya, no? Que també, déu-n'hi-do, el nivell d'espam que arriben a rebre. Què podem fer contra l'espam? La veritat és que ben poca cosa. La veritat és que el que podem fer únicament és tenir un bon filtre amb un bon antivirus i poca cosa més, perquè realment no podem fer gaire cosa. L'espam està pensat per això, no? Doncs per arribar al màxim número de gent possible, i té finalitats molt diverses, des de robar dades fins a infectar-te l'ordinador i fer servir el teu compte de correu, la teva connexió a internet, per enviar correus en el teu nom i així doncs emmascarar una acció il·legal o no gaire clara. I bé, doncs poca cosa podem fer, sinó més que confiar en els filtres que ens posen els diferents antivirus o els diferents serveis de correu, com per exemple Gmail, que bueno, no funciona malament del tot.
Molt bé, doncs, bueno, sí, aquests consells per no rebre spam o per mirar de limitar-lo. Google Maps afegeix alertes relacionades amb el desconfinament.
Sí, això m'ha cridat especialment l'atenció, no? Perquè bé, ara ja fa un temps que hem conegut algunes novetats relacionades amb l'aplicació de Google, de Google Maps, i una de les que ara s'han conegut fa molt poquet, doncs és relacionada amb totes les mesures que s'estan prenent a diferents territoris en relació amb el desconfinament. Clar, pensa que aquí l'estat espanyol sí que ja portem, o a Itàlia, no? O en alguns llocs on la pandèmia va arribar abans que altres llocs del món, com per exemple als Estats Units, portem un cert avantatge en quant a setmanes, no?, de desconfinament, i ara doncs s'estan implementant algunes mesures, o algunes alertes, millor dit, no?, que estan servint doncs per saber, per exemple, com de plens van els transports públics, uh-huh, no? Perquè el transport públic és un dels focus, doncs, bé, on s'ha tingut una mica, on hi ha hagut una mica més de debat entorn a com s'havia de fer, no? Perquè fos segur el desconfinament, no? Primer, aquí, almenys, concretament a l'estat espanyol, el que s'ha determinat és que la mascareta és obligatòria, no? Sí. En el transport públic, doncs, i fins fa pocs dies, no funcionava ni al 100%, no? Els trens, per exemple, no? O sigui, només funcionava amb un servei determinat. Doncs bé, tot això ens ho avisa Google Maps. Per exemple, llocs on és obligatori l'ús de mascareta. Com funciona el transport públic, si realment quines restriccions té, quines limitacions de servei té, quins llocs hi ha molta concentració de persones, de gent, i per tant, doncs seria aconsellable, si no evitar-los, doncs prendre les mesures que siguin necessàries per no contagiar-nos o per no contagiar un altre, en el cas de que fossin portadors. Doncs bé, en aquest cas la tecnologia s'ha convertit en un bon aliat i de la mà, una vegada més, de Google, una de les tecnològiques de referència del món, doncs per intentar fer-nos les coses una mica més fàcils en quant a això, no? a la gestió d'aquest desconfinament. Això tot està disponible en l'última versió, tant per Android com per iPhone, com per iOS, i únicament hem d'actualitzar l'aplicació. Recordeu que si no ho feu manualment, també teniu la possibilitat de tenir les actualitzacions automàtiques.